Us volem parlar d'aquesta aplicació coneguda com Radar Covid. Segur que l'heu sentit anomenar. I amb qui fer-ho? Doncs amb el nostre consultor tecnològic de referència, el nostre home a les noves tecnologies, ni menys, ni més ni menys, que en David Arraez, l'usuari Arraez. No us perdeu el seu blog, el seu portal, l'usuari Arraez, perquè tot el que necessitis saber sobre gadgets, sobre aplicació, sobre aplicacions, sobre ordinadors, sobre novetats pel que fa a les noves tecnologies, tot hi és, tot està comentat per algú que es dedica a això, per algú que es dedica a ser consultor sobre aquest tema. No és un comentari a l'Amazon d'algú que està flipat amb els mòbils, és una persona que hi entén, que hi treballa. usuario@arraez.com, us el recomanem. Consentidos tecnológicos. Bona feina la que fa en David. Molt bon dia, David.
Bon dia, què tal?
Molt bé. I tu?
Pues muy bien, me coges justo de vacaciones fuera de las islas.
Oh, qué bien.
Pero aquí al pie del cañón porque, bueno, como ya has dicho, pues desde ayer ya tenemos operativa la aplicación Radar COVID allí en Balear. Y bueno, pues muy buena idea hablar de esto hoy porque hay mucho bulo por ahí circulando sobre esta aplicación, mucha desinformación. Entonces es importante que lo expliquemos bien.
Explica'ns, ¿qué es el Radar COVID?
Bueno, el Radar COVID es una aplicación que por primera vez, quizás lo más destacable es que por primera vez tanto Google como Apple se han puesto de acuerdo para sacar una plataforma que sea compatible con los dos sistemas predominantes en el mercado de móviles para ayudar a la gente a hacer un seguimiento de los contagios del COVID. Esta aplicación o esta plataforma está basada en una que ya se hizo en Singapur a finales del año pasado, que se llamaba Trace Together, ¿no? Y que básicamente lo que hace es seguir los contactos entre personas usando para ello el Bluetooth de los teléfonos móviles, ¿no? Uh-huh. Aquí entramos ya en uno de esos bulos que están circulando de que esta aplicación nos hace un seguimiento de lo que hacemos, de dónde vamos. Es falso, porque esta aplicación en ningún momento utiliza el GPS de los móviles, con lo cual la aplicación no sabe dónde estamos. Lo único que se utiliza es la tecnología Bluetooth, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que esta aplicación preserve por completo toda la privacidad de sus usuarios. Y ahora podemos explicar cómo funciona exactamente. Al no utilizar el GPS y sí utilizar únicamente el Bluetooth, pues estamos dando una privacidad absoluta a todos los usuarios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo funciona? No sé si hasta ahora tienes alguna duda o...
No. Em pareix perfecte aquesta afirmació. És fals que l'aplicació Radar Covid no preservi tota la privacitat de l'usuari, perquè de seguida tenim pors i, com tu bé dius, circulen rumors, ens volen controlar, ens volen saber on som... No, amb el Radar Covid això no passarà, no?
No passarà en ningún caso y, de hecho... Para que los oyentes se hagan una idea, por ejemplo, el número de permisos, cuando instalamos la aplicación, una aplicación en el móvil, tú sabes que nos pide unos permisos. La aplicación tal desea acceder a tu cámara, desea acceder a tu Bluetooth, desea... Entonces, la aplicación Radar COVID nos pide 6 permisos, ¿no?, para utilizar pues 6 funcionalidades del teléfono. Si lo comparamos con otras aplicaciones, por ejemplo, TikTok, que es la aplicación de moda, TikTok te pide acceso a 22 funcionalidades de tu teléfono, entre ellos la cámara, acceder a los contactos, usar el micrófono. Si nos vamos un poco más allá, Facebook te pide 31 permisos. Es decir, Facebook te pide incluso la posibilidad de no solo conocer tu ubicación con precisión, sino que te dice que va a almacenar datos sin que tú lo sepas, que va a acceder a tu portapapeles o que te puede mirar tus contactos. Absolutamente nada de eso lo hace la aplicación Radar COVID, porque una de las principales cosas que han querido hacer es preservar la privacidad de todos los usuarios. ¿Cómo lo han hecho? Pues voy a intentar explicar cómo funciona esta aplicación de una forma muy sencilla.
D'acord.
La aplicación Radar COVID lo que hace es generar un código aleatorio. Es un código criptográfico que está basado en una fórmula matemática. Uh-huh. Hay aplicaciones que generan también códigos pues para otras funcionalidades, pero estas otras aplicaciones generan esos códigos basándose en el dispositivo, es decir, en la capacidad o en los elementos instalados en el dispositivo. En este caso, estos códigos se generan en base a una fórmula matemática que es la misma para todos los móviles. De esta forma, tú, cada día, cada 24 horas, tu teléfono va a tener un código, como un identificador, una matrícula, digamos, ¿no? A la vez, esa matrícula de nuestro teléfono, que cambia cada 24 horas, va a generar un segundo código, que este sí que va cambiando cada 15 minutos, ¿no? Todos estos códigos se van a ir almacenando en nuestro teléfono. De forma que, si yo, por ejemplo, pues voy a comprar el pan y estoy esperando en la cola de la panadería, pues estoy en contacto o estoy al lado de otras personas. Recordemos que he dicho al principio que esto funciona por Bluetooth, ¿no? Uh-huh. El Bluetooth, en los últimos años, a partir de la versión 4.2, ahora ya vamos por la versión 5.1, 5.2, es una tecnología que no está permanentemente conectada, sino que lo que va haciendo es enviar una señal cada segundo o cada dos segundos, de forma que así se ahorra mucha batería. Entonces, esos códigos, mientras yo estoy en la barra, perdón, en la cola de la panadería, se va enviando a todas las personas que yo tengo alrededor. Sus móviles, siempre y cuando tengan la aplicación instalada, lo que están haciendo es también enviando sus códigos, con lo cual yo almaceno en mi teléfono y ellos en los suyos con quién hemos estado. Pero claro, no es con quién, porque mi código en ningún momento me identifica a mí como persona, sino que identifica un teléfono que nadie sabe de quién es. De esta forma, pues lo que estamos haciendo es que estamos estableciendo un rango de horas en los cuales el teléfono ha estado en contacto con otros teléfonos. Con lo cual, siempre se preserva la privacidad, porque esos códigos son aleatorios, esos códigos son anónimos y absolutamente nadie sabe a quién pertenecen. ¿Qué ocurre si yo doy positivo, ¿no? Supongamos que yo he dado positivo. Entonces, para seguir preservando la privacidad, lo primero que hay que decir es que el sistema no sabe que yo he dado positivo hasta que yo lo digo. Es decir, yo abro la aplicación y tengo un botón que pone confirmar o notificar un contagio. Entonces soy yo quien le dice al sistema que estoy contagiado. Una vez que yo emito esa alerta, entonces el sistema, en este caso sería la Consellería de Sanidad, recibe que una persona o un teléfono ha notificado un contagio. Siguen sin saber que soy yo como persona. No es usuario Arraez el que ha notificado el contagio, sino que ha sido ese teléfono. Entonces, todos esos códigos que yo he dicho que se van almacenando en todos los teléfonos, pues cada día reciben unas actualizaciones de otros códigos, ¿no? De todas las personas contagiadas. Cuando yo notifico mi contagio, entonces el sistema lo que hace es enviar esa actualización con mi código y con el código de todas las otras personas que se han contagiado. Uh-huh. Está enviando también esos segundos códigos de 15 minutos, que son los que dan un rango de tiempo de dónde he estado en cada momento o con qué otros móviles he estado en contacto. Cada día, cuando yo recibo las actualizaciones de esos números, mi teléfono lo que hace es cotejar mis códigos con los códigos que recibe de los contagios y verifica si he estado en contacto o no con una persona contagiada. Es un sistema que se hace de forma automática, de forma anónima, y que en ningún caso, nunca, se dice quién es la persona ni nada. Y de hecho, es prácticamente imposible, siempre entre comillas, porque hoy en día sabemos que todo lo que está relacionado con la tecnología y la seguridad, no hay nada imposible, pero es prácticamente imposible también saber a quién pertenece cada código. Y así es como funciona. Resumiendo, son códigos aleatorios que se generan cada 15 minutos y que se cruzan entre diferentes teléfonos, y que cuando yo notifico el contagio, entonces mi contagio, digamos, los códigos de mi contagio se enviarían a todos los otros teléfonos. Que una cosa que no he dicho, se envían los códigos de los últimos 14 días, porque si son anteriores, pues ya no tienen peligro de que haya contagio.
Claro. No, clar, qui no t'ha escoltat, qui no sap com funciona el radar Covid, que pareix doncs, que té certa, que és una aplicació tècnicament una mica sofisticada i que, com tu bé deies, funciona amb aquests codis encriptats, algú pot pensar, no, és que això ha de funcionar com aquestes aplicacions per lligar, no?, que el Tinder o una cosa així, no?, que funciona com un radar geolocalitzat que et diu aquesta persona que a tu t'agrada o que us heu agradat està, doncs, a mig quilòmetre. És un altre rotllo totalment, no?
Sí, totalment, perquè el que has de tenir en compte és que en aquest cas tu no tens... en primer lloc, tu no dones cap informació personal a l'aplicació. L'aplicació no sap el teu nom, no sap el teu telèfon, no sap absolutament res. Estem parlant de que tota la informació que es transmet és entre dispositius, no entre persones. És a dir, el meu telèfon... Quan l'exemple que jo he posat, quan jo som a la cua d'un supermercat, el meu telèfon cada 15 minuts envia un codi a tots els telèfons que té a de vora. I els altres telèfons que tenen l'aplicació instal·lada, insistesc, guarden aquest codi i el guarden durant 14 dies. Però només aquest codi l'únic que serveix és perquè quan jo dono un positiu i li dic a l'aplicació, escolta, que jo tenc el coronavirus, quan tots aquells mòbils que varen estar en contacte amb jo, més de 15 minuts, perquè això també és important, si jo vaig caminant pel carrer i me puc cruzar amb 20 persones, això estem parlant de segons. En aquest cas no hi ha intercanvi d'informació. És només quan se passen de 10, 12, 15 minuts. Llavors... aquesta informació, quan se fa l'actualització dels contagiats, el meu mòbil revisa tots els codis d'altres telèfons que jo he rebut perquè he estat en contacte amb ells i ho cruza i cerca. A més, si he estat en contacte amb qualcú contagiat que no ha estat, doncs no passa res. I repeteix que aquesta informació sempre se manté durant 14 dies, que són els dies, diguéssim, que els contagis se poden donar.
Molt bé. I ara, si jo vull tenir aquest radar Covid, què haig de fer?
Pues tant si tens un mòbil Android com si tens un iPhone, tens d'anar a la tenda d'aplicacions del teu mòbil, cercar radar Covid, instal·lar-la i l'únic que te demana són pues, una sèrie de permisos que són els habituals. Pues, per exemple, te demana que vol tenir accés complet a la xarxa. És evident, si no li dones accés a la xarxa, és a dir, a 4G o a la xarxa Wi-Fi, pues això no se podrà connectar. O te demana també que vol tenir permisos per optimitzar l'ús de la bateria i coses així. És a dir, accés en el Bluetooth, evidentment, perquè és el més fonamental. Són coses molt bàsiques. Una vegada instal·lat, pues, el poses en marxa i ja està. Ell cada dia anirà agafant actualitzacions dels contagis positius que s'hagin donat a la nostra regió, és a dir, a Balears, i una vegada està en marxa, pues, ja només és esperar. Jo crec que és molt important dir-li a la gent que és una forma, probablement la forma més eficaç que ara mateix a tot el món, de fer un seguiment dels contagis i de controlar aquesta pandèmia. I això pot parèixer, potser, dir, bueno, ja està la tecnologia, una altra vegada ajudem-nos. Però si miram països on des del principi estan fent servir sistemes com aquest, pues Singapur, Corea del Sud, ells des del principi han fet servir aplicacions i els contagis han estat molt baixos. Per què? Perquè tot d'una que es produïen, sabien que s'estava produint, tenien controlades les persones que havien estat en contacte amb aquests contagiats i ho han pogut aturar. Llavors, recoman molt de veres que tothom s'instal·li aquesta aplicació perquè serà la millor forma de controlar tots aquests rebrots que estan començant a haver-hi, i és la millor forma de controlar les malalties.
Molt bé. No sé quins són els protocols, ja per acabar, a usuari Arraez, en David Arraez. Si mos apareix que efectivament hem estat vora una persona que el sistema, que l'aplicació mos indica que té el Covid, o que ha passat el Covid, o que ha estat a prop d'una altra persona amb Covid, què hem de fer?
Pues el primer que hem de fer és notificar-ho a l'aplicació, i una vegada rebem, diguéssim, o si hem estat en contacte, perdona, que és el que m'estàs demanant, pues en aquest cas ens hem de posar en contacte amb l'autoritat sanitària, amb la Conselleria de Salut. En aquest cas, com que està funcionant des d'ahir, no sé exactament si la pròpia aplicació ja te diu a quin número has de cridar. Per exemple, altres comunitats autònomes que fan un poc més temps que estan funcionant, quan tu dones, diguéssim, el positiu, les persones que han estat en contacte amb tu reben l'alerta que els diu que han estat en contacte amb una persona contagiada i reben el número de la conselleria on han de cridar, o fins i tot te dones l'opció de donar les teves dades. Però sempre, en aquest cas, és una, ho has de fer tu perquè ho vols fer. Mai t'obliga a fer-ho. Llavors, no sé exactament aquí a Balears com funcionarà, perquè ja t'he dit, està funcionant des d'ahir i encara no he pogut analitzar quin és el sistema. Però, bueno, a les xarxes socials o per tot contínuament, Conselleria de Salut està donant informació i números de telèfon per telefonar en cas de contagi.
Molt bé. Déu-n'hi-do, no?, aquesta aplicació, que al cap i a la fi necessita de la bona voluntat, de la col·laboració. De vegades ens preguntem què podem fer nosaltres per lluitar contra aquesta xacra, contra aquesta pandèmia, contra aquest malson. Doncs ara tenim una eina molt útil que ens preserva la nostra privacitat i que servirà absolutament d'una manera instrumental a que el Covid, doncs, quedi més controlat. Mira, un oient ens fa aquesta pregunta. Hola, com verifiquen els de l'aplicació si el que comunica el positiu és de veritat?
Clar, l'aplicació no ho pot verificar, això, perquè jo crec que aquest és possiblement un dels problemes que té aquest sistema. És que es basa en la bona voluntat de la gent. Bona voluntat per instal·lar-lo, ho has de fer de forma que tu ho puguis fer, bona voluntat a l'hora de comunicar el teu positiu. O sigui, aquesta és una errada que jo crec. Però, clar, tornem un poc a lo de sempre. Hem de triar entre privacitat o seguretat de la gent. I n'hi ha gent que s'estima més privacitat i menys seguretat, però n'hi ha d'altres que, com jo, per exemple, jo m'estimo més tenir menys privacitat, però més seguretat. No se pot comprovar. Tu pots donar un fals positiu, per exemple, per dir, home, a mi què passa? Però, clar, en el moment que tu dones un fals positiu, pensa que n'hi haurà molta de gent que rebrà una alerta, i després tota aquesta gent pues, haurà de cridar a la conselleria o a l'hospital, s'hauran de fer les proves, les PCRs o el que faci falta. I, bueno, no és recomanable fer això, perquè estem donant falses alarmes, la veritat.
Molt bé, moltíssimes gràcies, David. Moltíssimes gràcies, David Arraez. Ja us ho deia al principi, usuari Arraez. Teniu aquesta aplicació a la pàgina d'inici dels vostres mòbils o els vostres ordinadors, els vostres tablets, que tingueu a la barra de cerca, perquè ja segur que trobareu solució a tots els vostres dilemes o vostres consultes o les vostres preguntes en relació a qualsevol tema referent a les noves tecnologies. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies, i per acabar només recomanar que tothom se l'instal·li, perquè és el millor que podem fer ara mateix.
Queda clar.